Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, acaben de marxar els amics del Tu Jugues, són les 9 i 4 minuts i hem arribat al 10 de juny, estem a la tarda nit, dic tarda perquè encara és força clar aquesta hora del dia, estem arribant ja als dies més llargs de l'any, ben aviat hi haurà un canvi de tendència i els dies es començaran a escurçar i la nit es començarà a allargar. Això li queda ben, ben poc. I l'anem a la muntanya també es va escurçant. Ja només queden aquests 56 minuts de programa i queda l'hora de la setmana vinent. Per tant, això sí que es va acabant mica en mica. Tot i això, Avui encara estem aquí. No ens deixeu d'escoltar en aquests 55 minuts que queden de programa. Hi ha un programa per endavant, molt interessant, molt ple, moltes coses, moltes històries, i lògicament un programa amb aquestes característiques no puc fer jo sol, sinó que ja tenim a tota la gent que fa possible el programa darrere aquests micos verds tan característics i també a dintre la peixera. Bona nit a tothom, què tal, com esteu? Tot bé?
Hola, bona nit.
Com deia aquell, diu plou, però plou poc.
Sí, sí, va plovent algunes zones, però aquí no...
Sí, sí, que li costa.
Llàstima, 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 perquè ens diria molt bé una d'aquestes tempestes que cauen que passen, més cap al nord i que ens cauen una mica... que van passant una mica pel costat, ens diria molt i molt bé que plogués a casa nostra, ens salvaria gairebé ja el Sant Joan. I, per tant, ens diria molt i molt bé. Però veurem. Hi ha esperances que els pròxims dies pugui ploure. Ho explicarem més tard. Veurem què acabarà passant. De moment el que passa és que ha pogut fort, sobretot cap a les zones on més convé, que això és molt interessant, però llàstima que el prelitoral central li falta una mica de pluja, que esperem que els pocs dies pugui fer.
I cap a Lleida i Tarragona hi ha algun lloc que també pateixen bastant.
Sí.
Encara no, pitjor que aquí, em sembla.
No ha acabat la sequera ni a bon tros, El global de Catalunya encara n'hi ha força molts llocs. Per tant, hem de fer un consum molt moderat de l'aigua, sense cap mena de dubtes. No pot ser que gastem aigua de manera important. Què més? Alguna cosa més? Tot bé?
Bueno, avui, sí, jo volia fer un petit comentari d'avui aquesta tarda, que m'he quedat tot sorprès. Jo no sé si la fugida del Junqueras ha suposat algun canvi, però s'han posat d'acord, els tres partits que es diuen independentistes s'han posat d'acord per fotre un president del Parlament. Això jo fotia, però bueno, ja anys quasi bé que no passava. No?
I ha sortit?
Sí, el
Josep Rull, no?
El Rull ha sortit.
Bueno, en parlaven, però...
A veure què tarden en inhabilitar-lo.
Sí. Ara ho has dit.
Sí. No, el que té, pot tenir problemes pot ser el president d'edat, que ha sigut el d'abans, que es fa les votacions així, el president d'edat que ha donat vot en els tres que estan a l'exili, no? I aquest diu que li fotran una... els del Vox i el PP, que li fotran una querella criminal.
Pot ser.
Sempre fan això.
No sé, no ha estat el cas avui, no ha estat el cas.
Sí, sí, doncs jo m'he quedat així, hòsties, i a més a més ho han fet bé perquè no ho han dit a ningú fins que no hi han hagut les votacions, perquè no els hi prenguessin la d'això, que els protegeixin per alguna altra balda de fotem votacions a la contra i coses d'aquestes, no? I, hòstia, o sigui, ho han fotut bé, tu?
Ho veus?
Jo
no siguis tan incrèdul, home. Sí. Una mica de confiança, la gent.
Sí. Bueno, ja era hora que facin alguna cosa d'aquestes, però escolta, tu...
Molt bé, doncs... dit això, què més, jefa?
No cal que parlem de les eleccions europees.
No cal que parlem. Sembla vinent, últim programa... Sí. Farem un petit piscolabis.
Sí, Pep, que tindràs un disgust.
Sí. No dic gaire que algun dia ens trobarem... No hi haurà ni les estovalles. Anem allà, ni les estovalles.
Saps, com el molt parlar-ne el mateix dia. Una setmana abans és perillós.
Sí, també és perillós.
Pot haver cua aquí fora i coses...
També és veritat, pot haver cua per aquí fora. Molt bé, doncs, alguna cosa més a comentar? Tot bé?
Sí, bueno, anem
esperant fent, la pluja.
Anem tirant, va plovent i així.
I ara sí que ja hem passat, com deia el Pep Sanz, han passat les eleccions europees. En principi, ja fins aquí un bon temps haurem d'anar a votar.
Bueno, ja ho veurem. Si el Parlament de Catalunya no s'ha de tornar a votar a l'octubre.
Sí,
perquè si no es foten d'acord en posar president de govern...
Jo crec que això de sortir aquest president... Ah, sí que està bastant clar que serà l'Illa el president. Suposo que és una maniobra...
Pensis, eh? Aviam, si fessin el mateix que han fet ara pel Parlament, pel president del Parlament. Vull dir, igual podria sortir de la mateixa manera, no? Vull dir, perquè, hòstia, però és que jo he quedat... Vull dir, que la CUP, tu, la CUP, ha donat suport i ha votat a favor, tu, hòstia, tu... S'han decidit a fer alguna cosa en positiu i tal, i de forma clara i necessària i fructífera. O sigui que...
Veurem els pròxims dies què passa. Saludem a Pau Ibars, és a nit de la Peixera. Pau, bona nit.
Bona nit.
Tot bé?
Sí.
Tot a punt?
Sí, sí.
Penúltima setmana de...
Penúltima setmana, ja.
Que ganes d'acabar, eh?
Demanant l'hora ja. Àrbit, que piti al final del partit, perquè...
Ara sí que ja s'acaba aquesta temporada.
Tenim ganes
tan
ja
tan bonica de l'any 2023-2024. Tenim ganes de vacances, de fer una mica de...
Sí,
de vacances.
Sí. I tant.
Posem la sintonia de l'editorial. De què ens parles avui, Joan? De què ens parlaràs?
Sí, bueno, llegiré un article de la revista Vèrtex, com faig bastant sovint. Un article que parla del el gran verd.
Molt bé, doncs...
El gran verd, mira, és una mica semblant al...
Els micros de...
El color de Ona Codinenca, no? O sigui que...
Molt bé, doncs anem a escoltar aquesta editorial de Joan Font.
Doncs sí, és un article de la revista Vèrtex, de l'últim número que ha sortit, i que escriu l'Enric Faura, i porta per títol El gran verd. Hi ha un titular que diu El verd de la natura és font de serenor i bellesa i pot tenir efectes terapèutics. I diu així, la cromoteràpia és una tècnica mèdica defensada per alguns terapeutes per treballar la millora de l'estat d'ànim anímic i ajudar al benestar del pacient a través dels colors en què es divideix l'espectre de la llum solar. Més enllà de certs qüestionaments, cada cop conec més muntanyers i amants de la natura que han optat per la contemplació i el gaudiment del color verd com a font de plaer visual i personal. El verd de la natura com a font de serenor i bellesa, en alguns casos també terapèutics, amb efectes inqüestionables. En un clima mediterrani com el nostre, on la sequera sembla cada cop és i serà més important, el gran enemic del verd de la natura és la manca d'aigua. Tanmateix, la força de la primavera té tanta potència que, malgrat els anys secs i dramàtics, el rebrot i l'explosió de les plantes aconsegueix crear una paleta de colors de verd i de les seves mil variants que és infinita, encara que resulti efímera. Durant els mesos d'abril i maig, i excepcionalment el juny, segons les pluges i temperatures, Catalunya es vesteix d'una catifa verda excepcional, especialment la Catalunya interior, terra de secà, dura i aspra. Els territoris de sembrats són llocs privilegiats. Durant aquestes setmanes de l'any, la Segarra, l'Urgell, l'Anoia, la Noguera i tantes comarques gaudeixen d'aquesta bellesa efímera on la contemplació del color verd esdevé un espectacle fabulós. Tot toca agafar la bici o calçar-se per sortir a caminar, córrer o pedalar, però sobretot contemplar i deixar-se envair pel verd intens, infinit, inabastable. Cercar qualsevol comarca, pujar a qualsevol cim, descansar a redós de qualsevol ermita, aturar-se en qualsevol mirador i contemplar. Mirar en totes direccions i veure verd i més verd, un verd interminable, absolut. Caminar, córrer o pedalar pel costat dels sembrats inacabables, salpebrats de roselles i amb el color groc de la colza i deixar que la força de la primavera i del color verd penetri dins l'excursionista. Mirar, contemplar, absorbir. Estar obert personalment i que la verdor de la natura esclatant, duradora o efímera, permeti que pels poros de la pell i dels sentits la cromoteràpia faci el seu efecte. Un cop un company solsoní em va parlar del concepte del gran verd. Aquestes poques setmanes de la primavera en què tot és verd, en què la natura rebrota, les flors inunden els marges, els arbres s'estiren, la clorofil·la s'intensifica, els matolls exploten. I em deia que era el seu renaixement anual. Ho aprofitava per fer algunes sortides per llocs secs. Simplement es dedicava a caminar i contemplar i deia que tenia un efecte positiu sobre ell. Sigui o no veritat, els efectes de la cromoteràpia per alguns excursionistes, el Gran Verd és un regal i un festival de bellesa, d'emoció, de contemplació i de guarició. Fins aquí l'editorial d'avui. Llegiré un parell de dites que m'han passat. Diu, per fer-li una abraçada he pujat dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot perfumat. I un altre que diu, tots els dies són bonics si no surten embolics.
Moltes gràcies, Joan. La penúltima editorial de la temporada 2023-2024. La setmana vinent, la última d'aquesta temporada. Moltes gràcies per totes i ens trobem la setmana vinent. I ara passem a la colla dimecres. Josep, cap on tenim avui? On ens portes? Bona nit.
Hola, bona nit. Avui anirem a la vall de Bianya per fer un recorregut que es troba a les terres gironines de la Garrotxa.
Preciosa, la vall de Bianya, lloc molt, molt bonic, molt bonic. Ens anem cap allà amb la colla dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Avui serà la penúltima excursió que us farem mentre hi hagi programa aquest de ràdio per esperar la temporada que ve. És una remarcable excursió per la vall de Bianya, un recorregut preciós per camps i boscos, tot passant de la Obaga a la Solana. Iniciem la caminada al petit municipi d'Hostalnou de Bianya, deixant els vehicles prop del bar d'Hostalnou. Pocs metres després d'haver començat a caminar, deixem aquesta carretera. Un cartell ens assenyala un camí a la dreta que seguirem. Aquest camí va paral·lel a la carretera local de Santa Margalida, amb la qual finalment acaba ajuntar-se poc abans o arribar a l'esmentada ermita. Santa Margalida de Bianya és una bonica ermita romànica de la que ja es té constància al segle IX. Actualment hi ha un allotjament turístic al seu costat. Aquí arrenca un bonic i planer camí, tot entrant a un bosc de roures. El camí està ben marcat amb senyals grocs. Així arribem a la font de la Torre, amb una bonica taula de pedra, la font rajava, i retornem al camí que ara seguirem amb forta pujada. Més amunt, confluïm amb una pista que seguim per la dreta i pocs metres la deixem per agafar un camí que arrenca a la nostra dreta per arribar a la Collada de Bastons. Ara caminem per la carena i entrem a una arbreda, on a estones podem gaudir d'una gran panoràmica de la vall de Bianya. Passem per les runes de Cal Menut i ja ens trobem molt a prop de l'ermita de Sant Miquel del Mont. L'ermita és romànica i està situada dalt d'un turó a 793 metres, que també és vèrtex geodèsic. En aquest lloc és el punt culminant de la nostra excursió. Disposa d'una extensa panoràmica de 360 graus. També hi ha una taula d'orientació dels cims del seu entorn. Ara seguim pel costat contrari i a pocs metres tenim un corriol amb una pendent molt pronunciada. Arribats al pla i per pista ens trobem davant de l'ermita de Sant Andreu del Coll, ermita datada del segle XII. Seguim endavant i desemboquem a un camí que ens porta en poc temps davant del casalot del Castell del Coll. Aquest casal fortificat està documentat a 1132. Els seus darrers senyors, els Vallgomera, l'abandonaren al segle XVIII, època en què perdé la categoria de castell. Camí endavant, ens trobem amb un antic camí ramader que, seguint-lo, ens porta al final de l'excursió i arriba de nou a l'Hostal Nou de Bianya. Ha estat un recorregut de 10 km 150, un temps efectiu de caminada 3 hores 25, un temps total de 4 hores 33, amb un ascens acumulat de 518 metres. Varen participar d'aquesta sortida 4 membres de la colla, en Joan Font, en Pilar Guerrero, en Pere Castellví i en Josep Miquel Martínez. Bona nit, gent de la muntanya.
Gràcies, Josep, per aquesta penúltima excursió de la temporada. La setmana vinent ja l'última Coll Dimecres de la temporada.
He visitat 3 o 4 ermites, però hem fet una ascensió bonica.
Molt bé, ens veiem, ens trobem la setmana vinent. Merci. I ara ja tenim aquí el Josep Parés, també.
Bona nit,
a punt.
Nois.
Què ens comentes, com es presenta aquest mes de...
Aquest cap de setmana una mica apretada. L'agenda és una mica apretada. Hi ha caps de setmana que no hi ha gaire cosa, però aquesta sí. Mira, comencem divendres, dissabte i diumenge. El divendres, a les 7 de la tarda, hi haurà el lliurament de premis de la marxa infantil de Recuitat. O sigui, tota la canelleta que vau participar, ja sabeu, a les 7 de la tarda, al centre, que us daran alguna cosa. El dissabte ens anirem al Solsonès, a la població de Lladurs, i allà farem una volteta. Pont del Clop, Torre de Montpol, a la casa del riu Fred, Aigua Juntes, Ribera Salades, veu que hi ha molta aigua, hi ha unes gorges, una cosa que, bueno, ja ho explicarem després. Pels que vulguin venir, aquest dijous, de 7 a 8 de la tarda, podem passar pel centre a fer la inscripció.
Això obert tothom?
Això obert tothom. Tothom, eh? Sí. I de vores, el diumenge la Coral participa amb la 57 Festa de Cançó de Muntanya que organitza la FEC, i aniran a cantar a Sant Feliu de Guíxols. O sigui que hi ha aquest cap de setmana, un cap de setmana complet. I recordeu, ja comencem a 21 i 28, que són els divendres, els audiovisuals de la Fresca. Estigueu preparats, que, oi Pep, no sé si plourà o no plourà, però la qüestió és que ja estan programats.
21 i 28.
El 21 ve en Rai Puig, que fa el viatge pel món en caiac de mar, i el 28 ve en Francesc Sabat, que ens anirem al Saja, que ens expliquin a veure què hi ha.
Molt bé, dates, moltes dates a tenir en compte, cap de setmana farcit de coses interessantíssimes.
I esperant els audiovisuals a la Fresca.
Serà
que continuarà el mes de... aquests són els dos que hi ha el mes de juny, i el juliol n'hi haurà dos més.
Perfecte, sí. No teniu excusa, activitats del centre, per totes les edats, per tots els gustos.
I aquí estem...
Segur que seran tot un èxit.
Sí, senyor.
La setmana vinent, última actualització de totes les informacions, i ja fins al mitjans de setembre de la temporada vinent. Moltes gràcies, Josep. Ens trobem la setmana vinent.
Sí, senyor.
I ara passem un conte d'aquests que té gravats el Joan Font del Veres Frenga, que ara mateix se'ns dirà quin és.
Doncs sí, anirem rapidet, perquè és un conte que ha durat 4 minuts i mig i porta per títol El Raba. Com vulguis, Pau.
I què n'hem de fer d'aquest raba tan gros? Hi havia una vegada un pagès que en la seva horta es va quedar molt sorprès. Li va sortir un rave, gros, gros, gros. El tenia amb una feixa allà baix de tot, que no hi anava gaire. I vet aquí que el dia que hi va anar va veure que aquell rave havia crescut tant i tant i tant, que s'havia fet tan gros. Era tan magnífic, no, com a rave era maco, eh? Però, esclar, era un rave que ningú hagués comprat, perquè si el venia ves... I si el venia per mida, no, res, que ningú l'hagués comprat. Era un rave magnífic, gros, grossíssim. Oi, era dels que picaven. És igual. La qüestió és que era, feia goig de veure. I aquell pagès rumiant i pensant que en fria, ell tampoc no el volia, i aleshores li va venir un clic en el cap. Diu, calla, ja sé que en faré d'aquest rave tan gros. El portaré al rei i li regalaré, i així el rei em tindrà una atenció si és que alguna vegada la necessito. Això... Va agafar i va demanar ajut perquè ell sol no podia, amb aquell rave tan gros, no el podia agafar, no el podia traginar. Va carregar-lo en el carro i amb aquella asa que tenia, apa, estirant el carro, se'n va anar cap al castell. I en el castell va trucar a la porta i a la porta del castell el varen obrir. On vas tu, amb aquest rave tan gros? Vinc a veure el rei a regalar-li. De manera que deixeu-me passar que hi he de parlar. I el rei el va veure, el va rebre. Què vols, noi? Mireu, mireu, majestat, que jo venia perquè us volia fer un regal. La cosa més magnífica que ha donat la meva horta, us la porto per vos, que sou el rei. És un regal que us faig de bon cor, eh? I no us en demano per res, és clar que no. És per vos, és per vos, és per vos. I què és el que em regales? Li va dir el rei. Un rave, però... Un rave, eh? Només un, però... Veniu, veniu, veniu. I el rei va sortir en el pati, i en allà al pati, al damunt del carro, va veure aquell rave, que déu-n'hi-do quin rave era. El rei ho va entendre ja que era un bon regal, però, esclar, el rei no es va gratar el cap, però anava rumiant, 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 a veure què li podia regalar per correspondre-li amb el regal que aquell pagès li feia. I al capdavall el rei se li va acostar i va dir, mira, moltes gràcies per aquest regal. La teva horta no ha donat mai res tan bo i m'ho regales a mi, gràcies. En correspondència jo et faig aquest altre regal. I li va regalar una bossa plena de monedes d'or, eh? Bé, aquell pagès se'n va anar més content que un gos amb un os cap a casa seva i el rei va fer portar aquell rave al magatzem. El pagès va arribar a casa i en el veí de casa, tot content, li va explicar el que feia el cas. El veí de casa seva era sabater. I aquell sabater era dels que estava sempre molt estirat. Sí, ell sempre volia ser més que els altres. I que això... Jo, va pensar, jo li faré unes sabates magnífiques, fantàstiques en el rei, i els hi regalaré. Ja veuràs que en a mi, per unes sabates bones, em donaran molt més que no pas en aquest pagès per un rave. Sí, sí, li va fer unes sabates magnífiques, precioses, que en el rei li venien a la mida. Vet aquí que els hi va portar. Es va fer rebre, i el rei el va rebre, i el rei va dir, renoi, quines sabates més maques que em portes. Se les van provar i le venien com un guà. Fantàstiques, n'eren la mida. Majestat, són per vos. Efectivament, és el regal que us faig, que no us en faig mai cap. I com que sou un bon rei, jo us regalo aquestes sabates que són fruit de la meva feina. I el rei tot era barrinar. De quina manera podria correspondre en aquell regal, eh? Inesperat, però regal al capdavall. I el rei tot... al capdavall hi va atinar. Sí, 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 és el que us penseu. El rei, en el sabater, en agraïment del seu present, li va regalar aquell rave immens, 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 com mai se n'havia vist cap altre. Un rave, un regal molt especial, molt especial. Tan especial, li va dir el rei, que era aquell regal, que el sabater va haver de fer cara de content. I agraït, se'n va haver d'anar. Gràcies, majestat. Gràcies pel rave. Gràcies, gràcies, gràcies. Aquell estirat, aquell sabater, tan enrabenat, eh? Li va sortir malament la jugada.
L'entrevista de la setmana.
Va avançant el programa d'avui, són les 9 i 30 minuts gairebé d'aquesta nit ja de dilluns 10 de juny 2024. Tenim a Pep Sanz a punt per l'entrevista central del programa d'avui. Ja ha sonat la música, per tant, us deixo amb el Pep Sanz, que començarà ja l'avantsala de l'entrevista d'avui.
Sí, bona nit a tothom. Avui ens torna a acompanyar Òscar Alemán, és guia d'alta muntanya i geògraf, i continuarem l'entrevista anterior, des de ja fa uns mesos, perquè ens vam deixar moltíssimes coses, parlarem de glaceres, parlarem del Parc Nacional d'Aigües Tortes i una mica de tot. Bona nit, Òscar.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, molt bé. Bona nit, Teresa.
Hola.
Òscar, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres una altra vegada.
A vosaltres, per convidar-me, a veure.
Bé, com dèiem, l'última vegada que vam entrevistar vam parlar de moltes coses, però ens en vam deixar de moltes altres que volem acabar de fer avui, i sobretot parlar de glaceres, perquè tu ens pots ajudar i ens pots explicar moltes coses de les que no sabem, però una mica perquè la gent es vagi ambientant, que una mica és... Quantes glaceres tenim al Pirineu i com es formen aquestes glaceres, o com s'han format?
Molt bé, doncs actualment el...
Sí, comencem forts,
oi? Sí,
hi ha molta cosa.
M'has preguntat i què em preguntareu?
Sí, per això també ric, però bé, no, intentaré posar una mica de llum. A veure, ara mateix hi ha unes 17 glaceres en tot el Pirineu, que es troben al Pirineu Aragonès i al Pirineu Francès. Uh-huh. Diguem que no n'hi ha cap al Pirineu Català. El que serien glaceres, diguem, de gel, com les que la majoria les coneix. Hi ha un altre tipus de glacera, que es diuen glaceres rocalloses, que és com una zona de blocs que flueix, perquè allí també hi ha permafrost a l'interior. Bé, d'això sí que n'hi ha a Catalunya, però és una mica més tècnic de parlar l'Arna, i les deixo una mica a part, no?
Vale. És com si diguéssim que queden per sota zones de roca, i la roca una mica també fa que es mantinguin, no?, conservades.
Sí, o sigui, les glaceres de gel convencionals que coneixem, no?, doncs quan arriba un moment que quan retrocedeixen i perden dinamisme, deixen de fluir, no?, es converteixen en geleres, no?, que ja no tenen, diguem, capacitat d'avançar, no? En aquell moment, igualment, pot haver-hi tot de despreniments dels laterals, blocs que ja estan per sobre d'aquests gels residuals, i internament pot haver-hi un cert avenç, no?, de tots aquests blocs, fa uns arcs de compressió, fa unes formes molt curioses, és un fenomen molt desconegut i es diuen glaceres rocalloses. Uh-huh. En canvi, les glaceres de gel, diguem que es formen perquè hi ha acumulació de neu i no hi ha suficient pèrdua, no?, fusió, diguem, durant l'estiu, no? El fet de que nevi més del que es perd després, posteriorment, a l'estiu, això pot fer avançar una glacera. Clar, les que hi ha al Pirineu actualment estan en desequilibri total, no? O sigui, no hi ha pràcticament acumulació. Aleshores, el que hi ha només és ablació, no? Aquesta fusió i aquesta pèrdua. I per això estan retrocedint molt ràpidament, sobretot des dels darrers tres estius, doncs s'han perdut diverses glaceres, no? Penso que de 19 hem passat a 17.
Sí, aquests tres estius han sigut... bueno... quasi bé forns, per sobretot a Europa, oi? Concretament, ha sigut bestial. Com és que aquí ens estem escalfant més de pressa que altres zones del planeta? Això no sé si ens ho pots explicar.
Sí, sí. En general, les zones de muntanya ja s'estan escalfant molt més que altres zones més baixes, no? Uh-huh. O sigui, si estem en una mitjana mundial d'un grau per sobre de la mitjana, l'escalfament, al Pirineu ja estem a 1,5 graus per sobre de la mitjana i als Alps estem a 2 graus per sobre de la mitjana. O sigui, I de tot això, diguem, l'hemisferi nord s'està escalfant més que l'hemisferi sud. Per tant, si estàs en una zona muntanyosa de l'hemisferi nord, doncs ho estàs notant molt, molt més, no? Uh-huh. I, clar, s'ha de pensar que aquests llocs on estem en aquell límit entre els 0 graus, no? Estar per sota o estar per sobre, o que hi hagi neu o que hi hagi aigua, els canvis són molt dràstics.
Clar.
Els llocs on, per poc fred que faci, continuï fent fred i neva i tot això, doncs quasi no es notarà. Però aquests llocs com el Pirineu, que estem tan al límit, de fet són les glaceres més al sud d'Europa, uh-huh, evidentment els canvis són molt marcats, no?
I aquestes 17 glaceres que tenim encara al Pirineu, s'ha calculat més o menys si seguim aquesta tendència quan els hi queda de vida?
Sí, s'han fet diferents projeccions. Sempre diguem que conforme es fa una nova revisió la cosa va més d'hora, no?, del que s'esperava, o sigui, va anant més ràpid.
Clar, sí, perquè és el que comentaves, aquests últims 3 anys potser ningú s'esperava que fessin aquestes temperatures.
Sí, clar, sobretot l'estiu, no? El més important és si una glacera és capaç d'aguantar l'estiu. Uh-huh. No? O sigui, a l'hivern, per poc fred que faci, ja fa fred i allò aguanta. El problema és l'estiu.
Clar.
Les glaceres que no estan gaire protegides topogràficament, que els hi entra el sol molt directe, doncs, clar, pateixen més, no? Per exemple, la glacera de l'Aneto ja s'ha partit en quatre fragments, no? I un d'ells ja no té moviment. I bé, el cas és que deien uns 40 anys, però ara ja potser estem als 20 anys.
Clar.
Segurament alguna glacera que estigui ben protegida durarà molt més, però el gran conjunt són poques dècades.
Clar, és difícil també calcular-ho, no? Perquè cada any s'ha d'anar tornant a recalcular, no? Segons l'estiu que hagi fet o no.
Clar, i perquè el gel, quan hi ha molt volum, ells ja tenen una inèrcia tèrmica i estan una mica protegits, diguem, del que passa a la part de l'atmosfera, no?
Uh-huh.
I clar, quan més petit és l'aparell, menys inèrcia té. I per tant, clar, entren en uns processos, diguem, de retroalimentació que diguem que no és lineal el canvi, saps? Uh-huh.
Ja em sona haver sentit fa temps que hi havia com una... es volia fer alguna mena de protecció, que és com posar unes teles, no sé si negres,
sí,
per sobre. No sé si s'ha arribat a fer o no en algun lloc, però em sona haver-ho sentit.
Sí, això a alguns llocs del món s'ha fet. A Suïssa, per exemple.
Sí.
Hi ha diferents tècniques per intentar aïllar, diguem, la glacera de la temperatura o de la radiació solar, no? El cas és que, clar, els llocs on s'han fet servir de laboratori, pues, que estiguin més o menys a prop, doncs s'ha provat, no? O allà on hi ha estacions d'esquí que estan també en glaceres, doncs també s'han fet algunes proves. Però al Pirineu les glaceres estan molt amunt i no s'ha fet cap prova d'això.
Clar. Perquè aquestes glaceres que queden actualment al Pirineu, en quin moment es van formar?
Això es van formar a la darrera glaciació, que això, perquè em fa una idea, el màxim glacial o el moment de màxima extensió de gel fa uns 40.000 anys.
Vale.
Això de les datacions s'ha d'agafar una mica amb pinces, perquè hi ha datacions que parlen de 65.000 anys, de 20.000 anys, no? Però bé, posem que el Pirineu Central posem 40.000 anys.
Vale.
I fa 10.000 anys, diguem que ja entrem en un període interglacial més càlid i la major part d'aquestes grans glaceres ja han desaparegut i queden algunes confinades a les zones de cirque, no?, en alta muntanya. I d'aquelles alguna ha perdurat fins a aquests moments,
uh-huh,
i d'altres o van recréixer o van aparèixer de nou a la petita edat del gel, que això va ser durant el segle XIII al segle XIX.
O sigui que pot ser que algunes d'aquestes glaceres que encara tenim s'haguessin pogut arribar a desfer, però durant aquesta mini edat de gel que hi va haver fa aproximadament 600 anys, que ha durat això uns 500 anys, pot ser que s'hagi arribat a refer un altre cop, no?
Sí, això mateix. De fet, durant molts anys la discussió que hi havia és si les glaceres de la última deglaciació havien desaparegut del tot del Pirineu i les que hem conegut són fruit de la petita edat del gel. Per això, estudis bastant recents ja, diguem, que ho han desmentit i sabem que hi ha gel que va perdurar. Sí, sí.
Perquè, clar, tots aquests estudis que comentes, com ho podeu estudiar? Que agafeu un bloc, aneu a la glacera i agafeu unes capes de gel i a partir d'aquí estudieu l'edat que pot tenir? Com ho feu, exactament?
Sí, això, en aquest cas, per exemple, del Pirineu, es va estudiar amb un testimoni de gel a la glacera del Mont Perdut, no? Gent de l'Institut Pirinenc d'Ecologia i de molts altres centres de recerca es van ajuntar i van estar treballant dades a través d'aquest testimoni, no? I allí, en aquest testimoni de gel, el que va aparèixer és gel de l'època romana, diguem, no? O sigui, gel de fa 2.000 anys que hi havia allí, no? I en canvi no hi havia gel així més recent, no? El cas és que el gel que hi ha a la glacera del Mont Perdut, el que encara podeu veure,
sí,
doncs es remunta de molt temps enrere i això es mira per diferents mètodes indirectes en què es poden datar, no? Uh-huh. Vull dir, ja des de quan dates les roques es daten isòtops cosmogènics, clar, si ho fas a través de les bombolles de l'aire que hi ha al gel, doncs pots utilitzar altres com el CO2 o el carboni.
Clar.
Pots trobar també matèria orgànica allà dins del gel i, bueno, hi pots anar lligant, no?
Un altre d'aquests descobriments que es poden anar fent a mesura que es va desfent el gel és troballes, ja sigui d'alpinistes que van tenir algun accident fa molts anys, o inclús, bueno, suposo que als Pirineus no passa, igual que passa a Rússia, o l'estepa aquesta del permafrost que es troben mamuts, aquí no deu passar, però no ho sé, potser alguna cosa es pot arribar a trobar també de fa molts anys.
Sí, sí que s'han anat trobant. La veritat és que ara no sabria posar-te dates concretes, però bastant recentment, per exemple, a la glacera del Margalida, allà a la Malareta, no, uh-huh, no sé si el Margalida o el Tempestat, es va trobar el cos d'alguna persona desapareguda de bastant temps enrere. Diria que la glacera de Malareta també.
Clar.
Vull dir que ja hi ha històries d'aquestes també al Pirineu.
Sí, i també, a més, imagino que el fet de que cada cop hi hagi més gent que vagi a les muntanyes, això també ajuda, doncs, que es puguin trobar, que es puguin fer més troballes d'aquestes, d'aquest estil, perquè al final, com més ulls hi ha, més el que es pot arribar a veure.
Sí, sí, però sí que és veritat que hi ha molta més gent, segurament, però bastant als mateixos llocs, eh?
Sí, sí, no, clar, no, la gent que va puja no acostuma anar a revisar les glaceres, potser, però...
Sí, clar, no, ara penso, no sé, en aquestes d'allà de la Margalida, Tempestat, uh-huh, doncs són llocs que hi va poca gent. Evidentment, a la de Neto, si apareix algú, se sap de seguida, no? El que sí que va haver-hi una aparició curiosa, crec que va ser el 2015, allà a la Neto, però és un fenomen natural, i és que va aparèixer un estany amb el retrocés de la glacera, uh-huh, que li van posar el Lago Innominato, no?, primer, perquè no tenia nom.
Clar.
I curiosament ha perdurat uns anys i l'any passat, amb el darrer retrocés, l'aigua va marxar. Això són fenòmens també curiosos. Sí. És a dir, els fronts rocosos que hi ha, els llindars rocosos i el gel, mm-hmm, fa, diguem, com de cubeta que manté l'aigua. Però quan retrocedeix el gel, si és que el gel estava fent de barrera, doncs l'aigua es buida de cop, no? I això va passar aquest any passat, no? És una cosa molt, molt interessant. Ara hi ha un petit estany, no?
Clar, això pot... Els estanys que coneixem tots d'aquí a Aigüestortes i del Pirineu, en general aquests ja no tenen o no deuen tenir cap cubeta, com comentes, però suposo que això deu passar amb els que acaben d'aparèixer, no? Els que...
Sí.
Que això no és fàcil de veure en algun, no?
Sí, clar, això mateix, o sigui, hem de pensar que dels estanys que hi ha a Catalunya, o sigui, n'hi ha només tres que són d'origen càrstic i la resta són d'origen glacial, no? El Parc Nacional d'Aigües Tortes, per exemple, hi ha d'estanys de més de mitja hectàrea, n'hi ha uns 200. I tots són bàsicament cubetes de sobreexcavació glacial. Clar, quan va marxar el gel, es van emplenar d'aigua. Sí. Però el gel ja no hi és, no? No? Per clar. Tant, el dinamisme que hi ha allí és mínim. Però els llocs on encara hi ha glacera i va retrocedint i van apareixent aquests estanys,
sí.
Allí passen moltes coses que passen tot molt més ràpid. O sigui, d'haver-hi gel, haver-hi un estany. D'haver-hi molta aigua, a lo millor hi ha un desbordament, perquè es rebenta una morrena que obtura la sortida, pot caure cèrex, que els cèrex són gels, no? Fragments de gel de la glacera que cauen de cop en aquests estanys i els buiden de cop.
Sí.
No? Són llocs que són molt, molt, molt dinàmics.
Carai, Déu-n'hi-do. Sí, sí, tot això és molt interessant, eh? Ara comentaves com s'havien format aquests estanys. Quan es forma la glacera, que al final és neu que es va compactant,
sí.
I després arriba un punt que del mateix pes es mou, no? La glacera és això que comentaves, sí. Que estan com vives, no? Es van movent. Però la capa de sota, primer és la que va fregant el terra, no?
Sí, sí.
I deixaré que ho acabis tu, perquè si no començaré jo a embolicar-me i encara...
No, digues.
No, això que comentàvem, no? Que es va compactant, i un cop arriba, va empenyent la roca, no? I va fent com un forat fins que arriba un punt que ja segueix el camí per dalt, no? El riu de gel.
Ho has explicat bé, Òscar?
No ho he explicat, m'estàs liant cada vegada més.
Sí, ho has explicat bastant bé. O sigui, el cas és que la neu que neva a l'hivern, no? Comença un procés de recristal·lització i es converteix en una cosa que es diu neu de congesta, no? I el nom tècnic és firn, no? Aquest firn continua recristal·litzant-se i acaba incorporant-se dins de la glacera. I això és el que li fa avançar, no? I es va adaptant al relleu que es va trobant. Però alhora, la glacera té molta capacitat d'erosió, no? De modelar tot aquest relleu. I una de les coses que pot fer, anar esgarrapant, no? Anar erosionant, són aquestes cubetes,
sí.
Que quan retrocedeix la glacera, si la roca és de tipus impermeable, com per exemple el granit, doncs s'hi forma un estany.
Clar.
I en aquests llocs que fa pocs que van marxar la glacera, doncs s'hi poden veure estries glacials, no? Doncs
sí,
perquè el gel arrossegant clastes de roca doncs pot estriar, no? És com si esgarrapés també la roca i és un símptoma de que per allí ha passat una glacera encara que no la vegis ara, no? Això a Catalunya hi ha molts llocs que es pot veure, això.
I tant. Sí, sí, al Parc Nacional se'n poden veure molt fàcilment. És molt, molt impressionant de veure. Jo volia fer una pregunta. No sé si és veritat o no, però... És cert que ara estem en un període així d'escalfament global, però si es desfà massa gel del Pol Nord, que això pot fer que canviïn la temperatura de l'aigua al mar, això pot fer que canviïn els corrents marins de l'Atlàntic Nord i això podria arribar a fer un altre canvi climàtic a la inversa? No sé si m'he explicat bé.
Sí, i tant, que t'has explicat. Sí, o sigui, ja supera molt el que seria la meva especialitat, diguem,
sí, però
ho conec prou, no? I d'alguna manera, ara aquest any ha sortit un article nou, no?, que d'alguna manera quantifica com aquesta corrent que ens porta aigua càlida a Europa, no?, doncs està com bastant a punt del col·lapse. Però què vol dir a punt? No ho sabem.
Clar.
No? Vull dir, quants anys pot ser això? I de fet, n'hi ha molt que no sabem de tot això. però evidentment les corrents marines és un factor determinant del clima. I si canvien les corrents marines, canvia el clima. Això segur que està clar. Però el que passarà si això passa, no en tenim ni idea, en realitat.
Al final són teories de moment que no s'han pogut comprovar directament, perquè com que nosaltres vivim un temps molt petitó, això s'ha de veure a llarg termini i el temps geològic és molt llarg, oi que sí?
Sí, sí.
Bé, tornem a Catalunya i al Parc Nacional. comentàvem lo dels estanys glacials a nivell paisatgístic i ecosistèmic. Quin valor tenen tot aquest parc nacional i tots aquests estanys que tenim aquí a Catalunya?
Clar, o sigui, el Parc Nacional, d'alguna manera, el que tothom veu, no?, és el paisatge, diguem, la part més visual, més estètica del paisatge. I els estanys formen part d'aquest paisatge d'una manera molt, molt determinant, no? Això crec que ningú ho nega. Però, en canvi, quan penses amb els valors naturals, potser et ve més al cap doncs espècies com el gall fer, no? O fins i tot l'os. És a dir, perquè al final els humans tenim més empatia amb altres humans, després igual amb els animals, després igual amb les plantes, i al final més amb aquest món més abiòtic de roques i d'aigua, no? Però segurament el conjunt, no?, entre aquesta geodiversitat i aquesta biodiversitat és molt singular al Parc Nacional, perquè hi ha una concentració d'estanys molt importants i, per tant, totes aquestes zones humides també són reservoris, no?, d'aquesta biodiversitat.
Clar. Ara una de les coses que comença a crear problemes, que ja no té res a veure amb la neu, però és aquestes aparicions que hi ha cada vegada més freqüents de l'os, no? Que cada any doncs, hi ha més cries i més exemplars d'os. No sé, això ja m'ha marxat el tema, però no sé fins a quin punt la part del Pirineu pot... quin és el límit, no?, d'ossos, perquè al final és un espai petit i tots volem viure-hi.
La veritat és que jo no ho sé.
Creus que ja no com a això ja és com a nivell particular i com a opinió teva, creus que hi ha un límit d'ossos que hi hauria d'haver? Podem conviure tots junts? Quina opinió en tens?
Home, o sigui, jo crec que hauríem d'intentar conviure, això com a mínim, però el que passarà és que arribarà un moment que possiblement trobem el límit. No, d'això jo crec que en podem estar segurs, saps? O sigui, que una cosa no treu l'altra, no? I no sé, la veritat és que ara mateix no sabria dir-te quina és la millor solució, però el que està clar de moment hem d'intentar conviure amb el que tenim i quan l'os arribi a zones més habitades, no?, que sigui una cosa molt més habitual, potser s'haurà de prendre mesures, tot i que potser és una mica tard, no? Aleshores, jo entenc que els que en saben d'això, no?, i els planificadors, doncs haurien de fer-ho amb una mica de temps.
Sí, al final està molt maco tenir... no és que sigui maco, és que al final jo crec que està bé el que quan es va fer la reintroducció de l'os, però sí que és veritat que hi ha un espai limitat i molta gent aquí, molt a prop del Pirineu, i al final, quan hi ha topades d'aquestes, és quan hi ha les queixes. Deixem el tema de l'os a part. Ja no ens queda gaire temps. No sé si vols afegir alguna cosa més del Parc Nacional i del tema de les glaceres, que ens has explicat molt bé tot el que t'hem anat preguntant. Alguna cosa que ens haguem descuidat que vulguis afegir?
Sí, en tot cas hem parlat de moltes coses que conec, així, diguem, amb diferents nivells de profunditat, sí. Però si alguna cosa que conec bastant bé i que estic treballant, no?, en recerca, és precisament amb els estanys, no?, amb els estanys del Parc Nacional, mirant tot el que és la congelació dels estanys, no?
Vale.
Que és, diguem, una disciplina que no es fa gaire, uh-huh. no? I no hi ha gaires estudis, però que també es poden relacionar molt bé amb temes de canvi climàtic, no? Perquè el que estem veient és que cada cop hi ha menys dies de gel, no? O sigui, les cobertes de gel
sí.
duren menys dies, no?, molts d'aquests estanys.
Clar.
I, bueno, suposo que d'aquí a poc anirem sentint a parlar, no?, perquè ja estem treballant bastant amb aquest tema.
Al final, suposo que també les zones, hi ha zones del Pirineu on els gels es mantenen més, inclús que poder la cara nord es mantenen una mica més que la cara sud, no? Això segur que ho teniu
sí.
estudiat.
Bueno, sí, clar, l'altitud o l'orientació, no? L'exposició uh-huh. de radiació solar,
clar.
Doncs són factors determinants, no? Per la congelació dels estanys. Uh-huh. Però hi ha moltes altres coses, com la forma, si entra un riu o no entra un riu, no?
Clar.
O si està, aquests que estan represats, per exemple, uh-huh. com hi ha moviment de l'aigua, doncs costa molt més que es congelin, no?
Clar.
O sigui, hi ha moltes cosetes que afecten a la congelació.
Molt bé. Doncs se'ns ha acabat el temps.
Bueno.
Moltíssimes gràcies. Ha sigut una entrevista molt interessant.
Bueno, ja hi tornarem un altre dia, oi, Òscar?
Bueno, ara deixeu-me reposar una mica.
Sí, i tant, va. I tant, i tant.
Et deixem fer vacances.
Moltes gràcies, Òscar.
Això. Vinga, vosaltres.
Bona
gràcies.
Nit.
Gràcies. Adéu, bona nit. Adéu.
Últims minuts, 3 minuts i una mica més de programa, els dediquem a l'espai del temps. No acaba de ploure, com hem dit al principi, aquests dies per Sant Feliu ni les Rodalies. Llàstima, aniria molt bé per assegurar un Sant Joan tranquil i amb baix perill d'incendis. I és que ja tenim el Sant Joan també aquí al costat, eh? Però llàstima, que no acaba de ploure ben bé a prop nostre. Sí que hi ha hagut diferents xàfecs avui, al litoral de Barcelona, també cap al Pirineu, però aquí no ens acaba d'arribar la pluja. Sí que ens arriba la baixada de temperatures. Res a veure les temperatures d'avui o cap de setmana, amb dimecres o dijous passat, que vam tenir temperatures gairebé d'estiu, i aquest cap de setmana ja els ha costat passar de 25 graus i avui ha costat molt arribar als 22-23 graus, eh? Per tant, una frescada molt important respecte a dimecres dijous passat. Anem per aquesta setmana. Quin temps ens espera? Doncs demà ens espera un dia ennuvolat, semblant al d'avui, força núvols, temperatures molt suaus, gens de calor, màximes que els costarà arribar als 21-22 graus, mínimes 12-13. Serà un dia setmana d'avui, és a dir que poca pluja, jo crec, poca pluja, però sí que a partir del migdia, a primers de la tarda, es pot anirar una mica més i potser es poden acumular entre 5 i 10 litres a Sant Feliu i també les Rodalies, eh? Entre 5 i 10 litres, que seria molt bona notícia. Dimecres crec que serà el dia més tempestuós i més inestable de la setmana. Tots els mapes ara mateix indiquen això, eh? Que dimecres serà el dia més inestable i més tempestuós de tot el cap de setmana. Alguna pluja forta molt a prop de Sant Feliu pot caure. Jo crec que poden caure 15-20 litres perfectament a moltes zones de Sant Feliu i Rodalies. Les temperatures aquest dimecres encara molt a